Matí amb Raquel García.
Què feies amb les herbes? Ungüents, olis essencials, tisanes, sabons, alcohols, tot tenia la seva utilitat, em va explicar amb una energia renovada en la veu i els ulls. Ungüents per les cremades, per les irritacions, per les flebitis, olis essencials pels fongs, les infeccions, els edemes, tisanes per l'ansietat, va alçar la tassa per recordar-me el que bevia, per dormir, per fer la digestió i pel mal d'amors.
Doncs el que acabem de sentir és un fragment de la interpretació de la novel·la El fil invisible, una novel·la que descriu una doble trama, d'una banda, un misteriós secret familiar i de l'altra, la recuperació del treball d'una científica de meitat del segle XX. Amb nosaltres tenim a la seva autora, l'escriptora Gemma Lienas, que ha rebut, recordem, el 38è Premi BBVA Sant Joan de la Literatura Catalana. Bon dia, Gemma Liena, i benvinguda al matí.
Bon dia, moltes gràcies.
Com et sents després de guanyar aquest premi d'entre un total de 44 obres presentades?
Doncs ja t'ho pots imaginar, estic tan contenta, estic molt contenta. Molt contenta que el jurat s'hagi fixat en la meva novel·la, molt contenta perquè aquest premi l'ha guanyat gent que a mi m'agrada molt, que m'estimo professionalment i personalment, gent que, com la Carme Riera, és un referent per mi, i a més és un premi que et permet, com la majoria de premis, però aquest especialment, tenir més visibilitat, i és tan important perquè surten tants llibres que és difícil que el teu es vegi per damunt dels altres.
Clar, és un premi amb molt de prestigi, no?, perquè doncs ajuda a difondre l'obra.
Sí, és un premi amb molt de prestigi i és un premi que no només ajuda el creador, la creadora, perquè pugui treballar, perquè pugui fer una novel·la, sinó que després fa de pont, perquè fan moltes activitats a partir del moment que surt el llibre, i això crea un vincle entre els lectors i lectores i la persona que l'escriu, i això és molt bo, i no ho fan tots els premis, això.
També ens agradaria que ens expliqués com va viure l'acte ahir al Saló Modernista de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859.
Doncs el vaig viure molt emocionada. Tot i l'edat i l'experiència, sempre hi ha aquell punt de nervis, un puntet que és important perquè fa que les coses surtin millor, però no em va impedir aquest puntet passar-m'ho molt bé, perquè a més tenia clar que m'ho volia passar bé, i ahir va ser un dia bo. El saló és un lloc espectacular, molt bonic, a mi el modernisme m'agrada molt, i d'altra banda l'acte estava tan ben muntat, era tan bonic, perquè havien, a part de que la gent que llegia, l'actriu que llegia els fragments i el músic i després la persona que feia tots els exercicis acrobàtics eren impressionants, però a més hi havia una escenografia preparada molt bonica, perquè hi havia fotografies de l'illa on passa la novel·la, l'Île de Va, que és una illa que està al nord de la costa bretona, i hi havien posat fotografies de l'illa en els temps passats, és a dir, no l'illa actual, sinó l'illa en els anys 30, en els anys 40, i a més hi havia, per exemple, una reproducció de la pintura, d'una pintura de la Remedios Varo, que és una pintora surrealista catalana, que va ser molt important, però que en realitat la història no l'ha tinguda massa en compte, i hi havia justament la pintura que surt en el llibre, que és l'Harmonia, que és a més la pintura que dona nom, o sigui, que dona títol a la novel·la, El fil invisible, perquè a la pintura hi ha una figura femenina que suposadament és la pròpia Remedios Varo, que diu que és una dona que busca el fil invisible que uneix totes les coses a l'univers.
Ja ens ha anat avançant alguns dels personatges, de les situacions on es desenvolupa doncs, aquesta novel·la. Però primer m'agradaria que ens expliqués d'on sorgeix la idea de crear-la.
Les idees de les novel·les de vegades són molt peregrines, perquè justament la idea neix amb la Remedios Varo, aquesta pintora surrealista, que sempre va ser una dona molt interessada en el món de la ciència. I a mi el món de la ciència és un món que m'interessa molt. Però després aquest personatge, la Remedios Varo, té un paper en la novel·la, però té un paper residual, important però residual. I en canvi la novel·la es va centrar més en un secret familiar i en com la protagonista, la Júlia, que és la protagonista, una dona de 31 anys i és la narradora de gairebé tota la novel·la, va descapdallant-lo per treure'n l'entrellat. I també en el fet que la Júlia, que és guionista, fa guions de documentals de ciència, decideix fer-ne un sobre la descoberta de l'ADN, l'estructura del doble hèlix de l'ADN. I aquestes dues coses van en paral·lel, tot i que el tema central de la novel·la és aquest secret familiar.
O sigui que, d'una banda, veiem que en aquesta novel·la té un pes important doncs, aquesta científica, no?, que va ajudant aquesta descoberta sobre la doble hèlix de l'ADN, i de l'altra, doncs, també aquesta pintora, no?, surrealista, la Remedios Varo, que també doncs, té una importància en l'obra. Suposo que podríem dir que té un rerefons reivindicatiu, no?, aquesta història.
Sens
dubte. Hi ha molta presència de dones potents i...
Sens dubte que el té, perquè la meva mirada és reivindicativa, jo tinc una mirada feminista i, per tant, les meves novel·les sempre tenen aquesta mirada. I sí, efectivament, malgrat que el gros de la novel·la és aquesta intriga familiar, el fet de desenvolupar el guió sobre la descoberta de l'ADN em permet recuperar la figura de la Dora Rosalind Franklin, que va ser una química i cristal·lògrafa molt important, però que no ha tingut mai el reconeixement que mereixia. I també em permet recuperar, encara que més d'una manera més amb menys pes en la novel·la, la figura de la Remedios Varo, la pintora surrealista. Però sí, és una novel·la amb personatges femenins potents.
Mm-hmm. Per què a vegades doncs, la història no dona aquest prou reconeixement a les dones? No? Sembla que ara les coses estan canviant, però ara parlàvem d'aquesta pintura, d'aquesta científica... S'ha silenciat, no?, molt, les veus femenines.
Sempre passa. Per exemple, et posaré només un exemple. Fa anys hi va haver una exposició al Palau Robert sobre la transició i recordo que una amiga meva, que és una mica més gran i que et va tenir un paper en la transició, un paper polític important, va tornar molt trista perquè en l'exposició no hi havia ni una dona. I era una exposició que representava els anys 70. Per tant, no és un problema de segles, és un problema de que ara també les dones desapareixem. Clar, aleshores, quan veus l'exposició dius, és que no hi havia dones en aquell moment. Sí que n'hi havia, però acabem desapareixent. El que li va passar a la Rosalind Franklin és que treballava en un món d'homes i encara que alguns no ho volien, no la consideraven, és a dir, els homes tenien el seu cercle de treball i ella quedava exclosa d'aquest cercle. I després la història tampoc l'ha recuperada i el mateix li ha passat a la Remedios Varo. Però això és una cosa que passa sovint i que hem de canviar, perquè les dones som la meitat de la població i, per tant, necessitem tenir el mateix pes que tenen els homes. Sempre que es parla de les quotes, la gent diu, és que no pot ser les quotes, perquè el que s'hi ha de fer és posar-hi dones que serveixin. Naturalment, és que les quotes són precisament per això, perquè les dones que valen i que estan preparades puguin ocupar el lloc, el mateix lloc que un home, perquè, si no, queden relegades.
Clar, i es necessita aquest reconeixement també perquè serveixin per empoderar a d'altres dones.
Exacte.
Tornant a aquest fil invisible, no?, que lliga les coses, l'univers, en aquesta història doncs, lliga aquestes quatre generacions i té llocs a diferents escenaris. Explica'ns una mica quins escenaris i per què tenen aquesta rellevància a la història.
Hi ha tres escenaris. Un escenari és Barcelona, perquè la història, de fet, la història del present agafa els últims mesos, els últims dies del juliol del 2009 i tot l'agost del 2009. I comença a Barcelona, però la Júlia, aquesta protagonista jove, aquesta dona jove, rep una carta de l'Ile de Bas, aquesta illa bretona, aquesta illa del nord de la costa bretona francesa, una carta de la besàvia que ella no coneix perquè té família francesa, però la seva àvia, que era francesa, havia tallat la relació i aleshores, per una sèrie d'atzars, decideix acceptar la invitació i anar a passar tot el mes d'agost de vacances a l'Ile de Bas. I el segon escenari, per tant, és l'Ile de Bas, l'illa bretona. I el tercer escenari és Anglaterra, en els anys 51, 52 i 53, tant a Cambridge com a Londres, que eren els dos centres, el King College de Londres i el Cavendish de Cambridge, era on s'estava fent els estudis per la descoberta de l'estructura de l'ADN. I, per tant, hi ha aquests tres escenaris, i també podria dir que hi ha tres trames, perquè hi ha la trama del present, la protagonista del present és la Júlia, i la Júlia ha de resoldre una sèrie de coses respecte a ella mateixa, però a més, a l'arribar a l'Ile de Bas, es troba que descobreix, es tira un fil i comença a descobrir que hi ha un secret familiar i aleshores no para fins a resoldre'l. I d'altra banda, hi ha una altra trama que passa en el passat, que fa referència a la besàvia. La besàvia està a punt de fer 100 anys, per això ha convidat a la seva besneta. I aquesta segona trama del passat es centra en tres moments de la vida de la besàvia que tenen, a més, un vincle amb moments històrics. I després hi ha la tercera trama, que és la de la descoberta de l'ADN.
Molt interessant. I llavors jo penso, has trepitjat els escenaris? Has anat a algun d'aquests indrets per inspirar-te?
Sí, i he anat a tots, és clar. A l'Ile de Bas m'hi vaig passar quatre dies, és una illa molt petitona, només té 700 habitants, vull dir que no cal gaire temps per conèixer-la. Però sí, m'hi vaig passar uns dies per poder-la tenir ben clara, per poder-la haver viscut. A part que, és clar, vaig llegir molt sobre l'illa en els anys 50, en els anys 40, en els anys 30, l'ocupació nazi a l'illa, tota la Segona Guerra Mundial, tot el que va passar, perquè, clar, és una illa que està situada en una zona molt estratègica, perquè està molt a prop d'Anglaterra i, per tant, era una illa molt cobejada, com totes aquelles illes d'aquella zona, molt cobejada tant pels aliats com per als alemanys, però va ser ocupada pels nazis.
Imagino que quina feinada, no?, de documentació i de preparació d'aquesta història. Quant
sí,
de temps?
Molt. Vaig estar 5 anys llegint. Esclar, no feia només això, perquè en aquella època escrivia altres coses, però vaig llegir moltíssim, perquè vaig haver de llegir molt sobre... Encara que després, si tu mires el pes que en pàgines té a dins de la novel·la la història de la Rosalind Franklin... És poc, però clar, per poder-la explicar he hagut de llegir molt sobre la Rosalind Franklin, en James Watson, que va ser l'altra persona que va tenir també molta importància en aquest... Però ell sí que va tenir reconeixement, ell com a home va tenir reconeixement. Vaig llegir molt sobre la Segona Guerra Mundial, l'ocupació nazi a Bretanya... En fi, anar-hi... Va ser... Però és interessant, és una de les parts interessants de ser escriptora, que pots llegir moltíssim.
I, en aparença, alguns membres del jurat i periodistes han destacat que semblava una novel·la negra, però no ho és, no?
No és una novel·la negra, és una novel·la d'intriga. El que passa que el jurat va dir que ara hi ha una etiqueta que jo no sabia que existia, que es diu Domestic Noir, que es veu que és investigació a dins del... feta per algú que no es dedica a això. Efectivament, és la Júlia que fa una investigació sobre la seva família, sobre aquest secret que està arrela en la Segona Guerra Mundial. Però jo no diria mai que és una novel·la negra. Sí que és una novel·la d'intriga, però no és una novel·la negra.
Uh-huh. El tema de la maternitat també té molta força, no?
Sí, també el tema de la maternitat també està mirat amb una mirada feminista hi ha diferents dones amb diferents opcions davant de la maternitat. M'agrada molt pensar que la maternitat, que durant molts segles ha estat un, gairebé un destí obligat a la majoria de dones, però moltes dones ho han estat no perquè volguessin ser mares, sinó perquè era el, que, era el mandat cultural i, per tant, no es podien plantejar si volien o no. En aquests moments, les dones poden plantejar-se si volen ser mares o no, i a mi això em sembla molt, molt bo. I, per tant, a la novel·la hi ha diferents dones que es plantegen la seva maternitat o que es plantegen si han volgut ser mares, no ho han volgut ser i per què.
Uh-huh. Abans comentaves que has estat 5 anys dedicada, sí, doncs, a preparar aquest llibre, també mentre treballava, no? Crec que com a diputada al Parlament, com a número 2 de Catalunya Sí que es Pot.
Sí, quan em van demanar d'anar a les llistes, justament estava escrivint la novel·la. O sigui, ja l'havia estat preparant, perquè clar, jo vaig anar a les llistes el 2015 i vaig ser diputada entre el 2015 i el 2017. Per tant, ja tenia preparada la novel·la, que la feina de preparació és molt llarga, i ja estava escrivint la novel·la. Clar, a casa em deien, digues que no podràs escriure, digues que no podràs escriure. Vaig dir que sí, perquè em sentia que ho havia de fer per les dones, perquè sempre ens queixem que no hi ha dones, i si quan et proposen de fer una cosa dius que no, jo crec que estàs perjudicant a totes les dones. I per tant vaig dir que sí, però és veritat, no vaig poder escriure perquè el Parlament m'absorbia totalment. A més, estava en un grup molt petit i això vol dir moltíssima feina, vol dir participar en moltes comissions cada setmana, vol dir preparar-te molts temes que no coneixes prou i, per tant, has de treballar molt a fons. És a dir, jo el temps que vaig estar al Parlament no podia pensar amb la novel·la. Sí que podia escriure algun conte o alguna cosa curta, perquè no em requeria tenir tot el cap a dins tota la novel·la. Però què feia amb la novel·la? Doncs quan arribava l'agost, treballava 8 hores cada dia, és a dir, que els mesos d'agost que va durar la legislatura, l'únic que vaig fer va ser escriure cada dia. I així vaig aconseguir acabar la novel·la. Però ja, de fet, ja la tenia preparada. Feia molts anys que ho estava fent i que l'havia començat a escriure. Si no, no hauria pogut.
Si no, hagués estat impossible. Sí. Perquè, clar, com comentaves, doncs, compaginar aquestes dues tasques era molt difícil. No sé si has pensat de fer alguna vegada alguna novel·la política després del pas pel Parlament.
Tothom m'ho diu, eh? Tothom m'ho diu.
És que, clar, no, suposo que tens molta informació, sí, i anècdotes.
Jo
i...
de vegades penso, és broma, però de vegades penso, si hagués d'escriure una novel·la sobre el Parlament, escriuria una novel·la negra, aquí sí.
Aquí sí, seguríssim, no?
És broma. No sé, segur, a veure, totes les coses que vius com a escriptora van deixant un sediment i, per tant, és molt possible que en el futur el Parlament, la vida parlamentària, surti d'alguna manera en alguna novel·la. Ara, fer una novel·la basada en la meva vida parlamentària no sé si m'inspira, perquè no és el tipus de coses que em desvetllen l'interès per escriure, saps? Hi ha qüestions que me'l desvetllen i altres que no. Per exemple, tot el que té a veure amb el conflicte personal o interpersonal, és a dir, el conflicte que tenim amb nosaltres mateixos o el conflicte que tenim amb els altres, tot el que és la psicologia dels personatges, això és el que més em motiva.
És una mena de catarsis, a escriure?
No sé si és una mena de catarsis. El que sí sé és que per mi és terapèutic. És a dir, jo quan estic escrivint, diuen, hi ha gent que diu que pateix molt quan escriu. Jo no pateixo. Jo em sento en una bombolla aïllada de tot. I per tant, em passa com quan llegeixo, que quan llegeixo, jo sempre dic que llegir em salva de tot, perquè quan llegeixo estic tan posada dins de la història que m'oblido dels problemes que tinc. I quan surto de la història, els problemes em semblen més suaus, menys greus. Doncs escrivint em passa el mateix. Estic en una bombolla que és meva, en un món que m'he creat, on els problemes no existeixen. I quan surto a l'exterior, els problemes ja no són tan importants.
De fet, porta més de 80 obres publicades. Sí. En els seus inicis va estar molt lligada, doncs, a la vessant més infantil, més juvenil. Podríem dir que en les obres destaquen Vol nocturn, La noche soñé contigo, El final del joc, Atrapada al mirall o Un tresor
amagat. Sí, aquestes són d'adults, efectivament.
Què suposa el món dels llibres?
Què suposa la meva vida? Bueno, la meva vida és el món dels llibres. A casa meva hi ha 12.000 llibres. Sí, sí. Jo reconec que sóc una lectora voraç, però sobretot sóc una compradora de llibres compulsiva. A casa sempre diuen que quan em mori baixarà molt. Saps? Els índexs de venda de llibres baixaran. M'encanta llegir. I a més, m'agrada estar envoltada de llibres perquè m'acompanyen. Mai em sento sola tenint llibres al voltant. Per tant, el món dels llibres és molt important. Sempre ho ha estat. Quan era petita llegia ja moltíssim. I justament va ser aquest interès per llegir el que em va portar a pensar que quan fos gran seria escriptora, perquè pensava això que faig d'entrar dins d'una història i sentir-me part d'aquesta història, si jo pogués aconseguir que d'altres els passés amb llibres que jo escrivís, seria el súmum de la felicitat. I per això vaig decidir ser escriptora.
O sigui, que podríem dir que ara viu un moment superdolç.
Sí, no? Molt dolç, molt dolç. Sí. De fet, és el moment dolç, el visc, ara perquè he guanyat aquest premi, però el visc sempre que una persona em diu m'ha encantat el teu llibre, m'he posat a la pell del personatge, m'ha fet plorar o m'ha fet riure... Sempre el visc en aquest moment.
I què es pot fer per fer que la gent entri doncs, en aquest plaer, no? En aquests valors que porta la lectura, perquè sembla que en aquest món de la imatge cada vegada doncs, la gent llegeix menys.
Sí, jo penso que és una pena que el nostre país encara no havia relat la lectura com ha relat com està relada en d'altres països europeus, per exemple, França, Anglaterra, Alemanya. I aquí, quan han vingut la tecnologia, ha fet mal perquè molta gent es dedica a veure sèries, es dedica a les xarxes i es dedica molt menys als llibres. Però a més també penso que hi ha hagut un canvi de valors, perquè quan jo era petita, les famílies consideraven que eren molt importants els estudis i eren molt importants els llibres. Fins i tot les famílies que no tenien diners, perquè en aquell moment l'escola pública estava molt malament, tot això, per sort, ha canviat. I ara hi ha, diguem que, pràcticament les mateixes oportunitats. Les mateixes no són ben bé, però, en fi, diguem que la gent té oportunitats per estudiar. Però fa 40, fa 50 anys, les famílies consideraven que eren molt importants els estudis i molt important tenir llibres. Ara les famílies no volen comprar llibres. I això és terrible, perquè això ha devaluat la lectura també a ulls de les nostres criatures.
Clar, i suposo que això també doncs, ha ajudat a la precarització, no?, dels escriptors en
terrible,
general.
No t'ho pots imaginar. Els escriptors i escriptores estem en una situació molt complicada. Hi ha molta gent que està deixant d'escriure perquè realment s'ha convertit en una cosa complicadíssima. Els drets d'autor, les liquidacions de drets han baixat moltíssim i és molt difícil poder viure d'escriure. I és clar, si no hi ha professionalització, els resultats són pitjors i, per tant, els nostres autors i autores tenen una situació de partida molt més dolenta de la que puguin tenir altres escriptors i escriptores d'Europa.
Mm-hmm. Per això és tan important premis com...
Per això és tan important, sí, perquè, clar, donen notorietat, fa que la gent vegi que has escrit una novel·la. I jo penso que és molt important també l'educació, és a dir, seria molt important que pares i mares entenguessin que és essencial que les criatures tinguin llibres, no només que llegeixin, perquè llegir està molt bé, però cal tenir llibres també. I que des de petits els acostumin a l'hàbit de la lectura, perquè és un hàbit que després t'acompanya tota la vida.
I tant, i que és superenriquidor. Per acabar, tens alguna altra novel·la en ment ja, o no?
Sí, sempre.
Sí?
Sempre?
Estic... Sempre?
Sempre, sí. Quan acabo una novel·la ja en tinc una altra i ja n'estic preparant una altra, efectivament. Sí.
I de quin tema, quina serà la temàtica? Ens pot avançar?
Encara no puc. Ara estic en la fase de preparació. Vol dir llegir, vol dir parlar amb gent, perquè sempre per als meus llibres no només llegeixi, sinó que veig pel·lícules i sobretot també parlo amb molta gent que potser ha passat per aquesta experiència o gent que, per posar-te un exemple, en la novel·la El fil invisible hi ha un llibreter de vell i per tant he recollit moltes anècdotes d'una persona que s'ha dedicat a fer de llibreter de llibre no vell sinó antic que és un llibre molt, molt valuós. I ara estic en aquesta fase, en aquesta nova novel·la, per tant, encara no puc dir res.
Evidentment, perquè això després doncs, dona aquesta riquesa, no?, a les descripcions.
Exacte.
Moltíssimes gràcies, Gemma Lina, per passar pels estudis de Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies a vosaltres.